Bon dia. Crítiques de l'Ajuntament de Sant Ferriol a la Generalitat per no rebre ajudes per fer franges de protecció.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
A mi el Comen Pip és un tema que fa temps que vaig veient que s'ha de fer i he demanat ajudes per poder, ja fa temps, per poder tallar aquests arbres que vèiem que anaven malament i bueno, sempre no se'ns donen, no entren amb les línies i bueno, això em fa enfadar, no? Perquè ara veus que hi ha, per exemple, unes ajudes per fer projectes d'espais resilients i dius, a veure, ens gastarem 100.000 d'euros en projectes a veure què hem de fer. A vegades amb un alcalde d'aquests municipis que coneixem el territori, que sabem què hi ha, amb molt menys diners, amb 10 vegades menys de diners ben invertits, sabem on hem d'anar a picar i no cal fer tants estudis de gent que han vingut de fora, moltes vegades ni saben el que estan fent, no? Perquè vull dir, el paper ho aguanta tot, però la realitat és la que és i a vegades, ostres, costem-nos una mica, per això hi som, no? Els alcaldes, els que coneixem el territori.
Així de contundent s'ha mostrat l'alcalde Albert Fàbrega en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, que entre altres aspectes diu que fa anys que demanen ajudes per tenir en millor estat els boscos de la zona, però que mai en reben. Assegura que amb el finançament que tenen ajuntaments petits com el seu és impossible que puguin actuar en aquest àmbit. Quatre dies després, a la forta ventada, a molts punts de Sant Ferriol, continuen havent-hi arbres trencats prop de les carreteres i camins. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous, 19 de març de 2026.
El dia en 4 minuts.
Tanquen l'accés al camí de l'Horta del Rector a Sant Joan les Fonts a causa d'una esllavissada. Les pluges dels darrers mesos han deixat impracticable el camí que hi havia i ara, per motius de seguretat, s'està a l'espera de l'informe que faran dins de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Es renovaran els vestidors del camp de futbol del barri de Sant Roc d'Olot. Es tracta d'una actuació que tindrà un cost de 180.000 euros i que servirà per modernitzar unes instal·lacions d'uns 40 anys d'antiguitat. Augmenta la processionària del Pi i el perill que suposa pels gossos. Els veterinaris recomanen, en cas de contacte, netejar amb aigua calenta la zona afectada i recórrer els consells d'un professional. La trobada de Puntaire celebra 25 anys aquest diumenge a la Fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca. El municipi garrotxí acollirà la 31a edició d'aquesta cita. En esports, un grup de veïns de les preses porta les villes catalanes al País Basc. Actualment, les preses és un dels llocs on durant les festes del poble es juga a villes catalanes gràcies al fet que un grup de veïns ha mantingut una tradició que ve de molts anys enrere. També a la carpeta esportiva parlem del Canicross, que encara a la seva recta final de la temporada. Hem anat a parlar amb Àlex Torres, un veí d'Olot, membre de la secció de Canicross del CEO, que competeix a la primera edició del Correpotes. I avui a la contraportada parlarem de cinema amb el Cineclub Olot, que estrena temporada de primavera amb 6 pel·lícules en versió original. Entre la programació hi ha 3 pel·lícules dirigides per directors i les altres per directores.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El govern català aprova un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions d'euros per ampliar la despesa a l'espera de pressupostos. Aquests diners es destinaran a cobrir l'increment de despeses de personal i altres pagaments inajornables en àmbits com la dependència, la farmàcia, el transport públic i el món local. Montero deslliga l'ajornament dels pressupostos a Catalunya del seu rol com a candidat al PSOE a Andalusia. La ministra d'Hisenda diu que no contempla que el govern espanyol estigui el 2027 sense uns nous comptes. Sorracisme identifica un total de 251 situacions de racisme el 2025 i alerta de la infradenúncia. Un 25% dels casos són agressions i discriminacions entre particulars i un 16% abusos per part de la policia. Open Arms i Gerard Pisarello participaran en una missió per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. La iniciativa impulsarà una travessia marítima amb escales a diversos punts. A la pàgina internacional, el preu del petroli es dispara i el del gas s'enfila després de l'atac del jaciment de gas de l'Iran. El barril de Brent s'enfila per sobre dels $115 i el gas natural de referència a Europa frega els 70 euros al megawatt hora. I el rànquing mundial de la felicitat 2026 apunta que els països nòrdics segueixen al capdavant amb Finlàndia, Islàndia i Noruega respectivament en les primeres 3 posicions i amb Costa Rica que s'enfila històricament a la 4ª posició. Israel es manté en 8è lloc i Espanya baixa fins a la posició número 41 d'un informe que també revela que l'ús intensiu de les xarxes socials perjudica el benestar dels més joves.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Des d'ahir la tarda es va notar aquest canvi de temps, entrada vent de llevant, una mica d'aire fred, baixar la temperatura diurna, en canvi de nit a pujar la temperatura, i ahir pluges que, bé, doncs, abundants, alguns sectors, 13 litres per metre quadrat, Sant Pau de Segúries, gairebé 10 litres a Molló, 3-4 litres a Olot, i a la Vall d'en Bas, i aquesta matinada entre 1 i 5 litres, sobretot cap a la Costa Brava, fins a 6 litres a Pontós, a l'Alt Empordà. Per tant, tenim aquests plogims que sembla que aniran disminuint a mesura que avanci la jornada. Situació de refrescada, perquè de dia costarà passar de 15-16 graus, a l'interior al voltant de 13-14, i aquesta nit ha fet una mica més de fred a muntanya, per exemple, 5-6 sota 0 dalt del Pirineu, a Ull de Ter mateix, a la Tosa, a Núria 3 sota 0, s'ha baixat a 1 sota 0 dalt del Montseny, ahir una petita enfarinada, ha nevat lleugerament dalt de tot del Montseny, i aquesta matinada hem baixat també a valors de 0 graus a la zona de Camprodon, 7 graus de mínima més alta a les valls, per exemple, a Olot, a Vic, una temperatura doncs no gaire freda, o a Olost, al Lluçanès, també 7 graus de mínima. Tot això amb vent de llevant, vent de gregal, que pot superar els 50 km per hora amb maró i àrees de forta maró a la Costa Brava. A la tarda hi haurà més clarianes, alguna gotellada, però menys que no pas al matí, per tant, tendència a marxar una mica els núvols amb petites ullades de sol aquest divendres. Demà divendres, un dia de sol, puja la temperatura al matí, bancs de boira, per tant, al migdia s'estarà una mica millor. Dissabte es torna a ennuvolar a la tarda, després d'algunes clarianes o boira baixa al matí, la temperatura un pèl més baixa, i diumenge, dia ennuvolat, amb algun plogim, sobretot a la tarda, fins i tot al Pirineu pot ploure o nevar cap als 1.700 metres aproximadament. Seria la màxima pluja d'aquest cap de setmana, la tarda i vespre de diumenge al Pirineu i Prepirineu. Però, per exemple, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve tornaria a fer un ambient assolellat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 19 de març de 2026. Per cert, felicitats a tots els oients que ens escoltin, que siguin Josep o, evidentment, que siguin pares de família, perquè avui també és el dia del pare, així que felicitats des de l'antena de Ràdio Olot. Ara comencem parlant de l'actualitat informativa a casa nostra, en aquest cas de les crítiques de l'Ajuntament de Sant Ferriol a la Generalitat per no rebre ajudes per fer franges de protecció. L'alcalde Albert Fàbrega diu contundentment que fa anys que demanen ajudes per tenir en millor estat els boscos de la zona, però que mai en reben. Assegura que amb el finançament que tenen ajuntaments petits com el seu, és impossible que puguin actuar en aquest àmbit. 4 dies després, a la forta ventada, a molts punts de Sant Ferriol continuen havent-hi arbres trencats prop de les carreteres i camins. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, s'ha mostrat crític amb la Generalitat en relació a la gestió dels boscos. Diu que fa anys que demanen ajudes per poder fer neteges per garantir franges de protecció. Assegura que molts dels pins que la ventada de diumenge va fer caure ja fa temps que podrien haver estat trets.
A mi el com en pipa és un tema que fa temps que vaig veient que s'ha de fer i he demanat ajudes per poder, ja fa temps, per poder tallar aquests arbres que vèiem que anaven malament i bueno, sempre no se'ns donen, no entren amb les línies i bueno, això em fa enfadar, no? Perquè ara veus que hi ha, per exemple, unes ajudes per fer projectes d'espais resilients i dius, a veure, ens gastarem 100.000 d'euros en projectes a veure què hem de fer. A vegades amb un alcalde d'aquests municipis que coneixem el territori, que sabem què hi ha, amb molt menys diners, amb 10 vegades menys de diners ben invertits, sabem on hem d'anar a picar i no cal fer tants estudis de gent que han vingut de fora, moltes vegades ni saben el que estan fent, no? Perquè vull dir, el paper ho aguanta tot, però la realitat és la que és i a vegades, ostres, costem-nos una mica, per això hi som, no? Els alcaldes, els que coneixem el territori.
Segons l'Ajuntament de Sant Ferriol, els responsables de la Generalitat tenen previst venir a mirar la zona afectada. Es tracta sobretot de la zona est del municipi, tot el que seria Juïnyà, Sant Fruitós d'Ocinyà, el Sagrat Cor i la Miana per la banda de Sant Jaume de Llierca, però també la zona de Gircós, anant cap a Sales de Llierca. A Sant Ferriol hi ha preocupació sobretot pel que fa als incendis.
A ser la zona que toca més a Juïnyà, la zona més cap a l'est, més a tocar l'Empordà, que precisament sempre diuen que si entrés foc entraria per aquesta zona, per tant aquestes zones a nivell de comarca, ja no dic només de municipi, a nivell de comarca seria molt interessant fer aquestes franges. Cert que he parlat amb el Departament d'Agricultura i ara vindran els forestals amb drons, estudiaran la zona i miraran què s'hi pot fer, que bueno, benvingut sigui, però esclar, nosaltres hem de retirar tot això, s'hauria de poder retirar, perquè tenim recursos per retirar tot això.
L'alcalde diu que treballen constantment per arreglar camins perquè siguin transitables pels veïns i per vehicles d'emergència, però reitera que el que cal és fer una gestió dels boscos. Reconeix que és feina de tothom, però diu que cal un pla de gestió en aquest àmbit.
Cert que hi ha els boscos que són de propietaris, vull dir que el propietari també ha de ser responsable del seu bosc i de la manera que el té, tot i que també és veritat que l'administració i les tendències que portem els últims anys, quasi com aquell que diu, des de que es va parar de fer el carbó, no? Doncs no s'han portat polítiques per gestionar bé el bosc, s'han fet les coses malament, amb poc sentit comú, no? I doncs tot això ha fet que arribem allà on estem.
Des de l'Ajuntament de Sant Ferriol agraeixen la tasca de les ADF i dels veïns de la zona, que de seguida es van posar a treballar diumenge amb el que tenien entre mans per enretirar arbres caiguts al mig de la carretera i dels camins.
I a la pàgina del Medi Ambient ara anem cap a Sant Joan les Fonts, on han tancat l'accés al camí de l'Hort del Rector a causa d'una esllavissada. Les pluges dels darrers mesos han deixat impracticable el camí que hi havia i ara, per motius de seguretat, s'està a l'espera de l'informe que faran des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Tot i això, qui vulgui anar a fer la ruta de les Tres Colades la pot fer parcialment, però no de manera circular.
La forta llevantada del mes de desembre i les darreres pluges han provocat una esllavissada important a la zona del Moll Fondo de Sant Joan les Fonts, concretament al camí de l'Hort del Rector, el que va just pel costat de l'Església Nova i l'Oficina de Turisme i que porta els blisters. Per això el camí està tallat i es convida les persones que vulguin passejar per la ruta de les Tres Colades a agafar altres direccions. En parla l'alcaldessa Maria Vidal.
De tota manera, com que és un itinerari circular, ens permet fer la resta del recorregut per un altre accés, que és seguint, diguéssim, voltejant, donant la volta al que seria l'escola Bressol d'aquí de Sant Joan les Fonts. Val? Per tant, aquest tram que queda més en paral·lel a el que és les Monges queda tallat perquè queda just a sobre del sector on hi ha hagut l'esllavissada.
Des d'un primer moment, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es va posar en contacte amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per informar de l'afectació i després es va elevar la qüestió a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que han d'inspeccionar la zona, valorar els danys i proposar solucions o alternatives.
I estem en aquest punt. Estem esperant aquest informe que ens ha de dir una mica, doncs, si nosaltres podem deixar el pas i recuperar el que seria l'accés per aquest lloc perquè no aniria més l'esllavissada, o en el cas que fos perillós mantenir aquest pas, si hauríem de desviar una mica el camí o habilitar una altra manera d'accés en aquest sector.
Per això, fins que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no plantegi un pla d'actuació a l'Ajuntament, el camí de l'Hort del Rector romandrà tancat. Amb l'arribada de la primavera i Setmana Santa, la de les Tres Colades és una ruta molt freqüentada per veïns del poble, d'arreu de la comarca i turistes. Des de l'Ajuntament fan una crida a la responsabilitat i a fer cas de les senyalitzacions.
Ja tenim senyalitzat des de fa temps cap a on han de seguir el recorregut. En principi, arribar fins a la pedrera del Buscarró s'hi pot arribar. Hi ha altres maneres de poder-hi accedir i això no tindria per què dificultar o impossibilitar fer la resta del recorregut de la ruta a les Tres Colades.
També s'estableix un perímetre de seguretat a la barana del mirador del Moll Fondo.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Es renovaran els vestidors del camp de futbol del barri de Sant Roc d'Olot. Es tracta d'una actuació que tindrà un cost de 180.000 euros i que servirà per modernitzar unes instal·lacions d'uns 40 anys d'antiguitat. Es farà un nou lavabo i un nou magatzem, així com també es durà a terme la instal·lació d'un sistema d'aerotèrmia. Es preveu que les obres comencin a principis d'aquest estiu, coincidint amb l'aturada de la competició. Natàlia Moreno.
Les instal·lacions del camp de futbol de Sant Roc freguen els 40 anys d'antiguitat, d'excepció de la gespa artificial del terreny de joc inaugurada el 2012. Una zona de vestidors que especialment ha quedat envellida amb el pas dels anys i que des del club ja era una demanda històrica poder-lo renovar. Un fet que ara serà realitat a partir d'aquest estiu, quan comencin les obres de remodelació i millores en eficiència energètica, valorades en 180.000 euros. Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona explica que van detectar la necessitat de fer una remodelació.
Hem identificat conjuntament amb el club aquesta necessitat de poder fer una actualització, una renovació integral de tota la zona de vestidors. Havien quedat molt vells, obsolets, tenien problemes també de funcionament, i per tant el que volíem és posar uns vestidors dignes, doncs perquè tota la mainada i totes les persones que utilitzen aquesta instal·lació tinguin un bon equipament.
Entre alguns d'aquests canvis hi haurà la instal·lació d'un sistema d'aerotèrmia per tal de generar aigua calenta i climatització de manera més eficient. També es faran tres nous espais, un lavabo accessible, un nou magatzem per material esportiu i una petita estança. El president del Club Futbol Sant Roc és Toni Bosch.
En els últims anys han crescut molt amb mainada, amb jugadors, amb tot, i tenim una instal·lació que era de fa més de 40 anys. Nosaltres anem fent el manteniment, però arriba un moment que s'ha de fer alguna cosa més, i bueno, vam parlar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament des del primer moment ens han estat al nostre costat i fins a arribar ara al punt aquest que ja tenim quasi bé tot fet, només faltarà ja el més difícil també, que a vegades és les obres.
Unes millores que beneficiaran a la gent del club de futbol, però també a la del barri. La presidenta de l'Associació de Veïns és Yasmina Cívico.
Estem molt contents perquè no només era una reivindicació del club, sinó ja també era una reivindicació del barri. I els que tenim els nens aquí jugant, doncs necessiten que les instal·lacions estiguin bé, i vull dir, no és un tema que sigui un caprici de les famílies ni del club, ni molt menys, vull dir, era molt, molt necessari.
Per la seva banda, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat la inversió que es farà en aquest espai i l'aposta que es fa des de l'equip de govern per l'adequació de les zones esportives.
Una inversió important, de vora 200.000 euros, refer aquests vestidors, rehabilitar-los bé, i que el missatge que reben de la ciutat tots aquests joves que volen practicar esport en equip, fent barri, fent ciutat, d'on sigui, l'Ajuntament creu en vosaltres, l'esport és important per la vostra vida i per tant tindrà uns equipaments dignes, de bon nivell, doncs on pugueu expressar aquesta faceta de la vostra vida amb salut i amb qualitat.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'invertirà 1,5 milions d'euros en garantir la millora de diferents equipaments esportius de la ciutat, com el propi cas de Sant Roc o altres instal·lacions, com el Morrot, el Pic del Bac o la zona de la Pollancreda.
Ara parlem de l'augment de la processionària del Pi i el perill que suposa pels gossos. Els veterinaris recomanen, en cas de contacte, netejar amb aigua calenta la zona afectada i recórrer als consells d'un professional. Segons el veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, l'eruga pot provocar irritacions o vòmits als animals i, en els pitjors dels casos, conseqüències més greus.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Arriba la primavera, augmenten les temperatures i en general comença l'època de les al·lèrgies. En els humans la gran preocupació pot arribar a ser el pol·len i en el cas d'animals com els gossos pot ser la processionària. Es tracta de la fase inicial de la papallona en forma d'eruga i que des de fa uns anys afecta plenament algunes zones naturals de la Garrotxa i del seu entorn. En el cas dels gossos, al ser animals que tenen contacte amb l'aire lliure pot arribar a ser un element perillós per a la seva salut en cas d'un contacte directe llepant o tocant l'eruga o, per altra banda, amb un contacte indirecte amb els pèls urticants que deixen a l'aire les erugues quan passen per alguna zona. Sobre els seus efectes n'hem parlat amb el veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola.
Si afecta la llengua, aquesta llengua incrementa de tamany, pot incrementar tant de tamany que pot arribar a causar asfíxia en el nostre animal, sobretot si aquesta eruga se l'acaba menjant, és a dir, aquests pèls urticants comencen a deglutir-se, aquests pèls urticants comencen a punxar o inocular-se a nivell de la llengua, a nivell de l'esòfag, a nivell de faringe, a nivell de laringe, amb la qual cosa tota aquesta tota aquesta reacció al·lèrgica pot causar un ofec del nostre animal i pot acabar amb la mort de l'animal.
Davant d'una situació que pot afectar en escreix als gossos i a la seva salut, els veterinaris donen consells en cas que l'animal tingui contacte amb l'eruga. Joanol explica que mullar la zona amb aigua calenta és una de les claus.
Aplicar aquesta aigua en el nostre animal. D'aquesta manera, què farem? Aconseguirem dues coses. Una, un efecte mecànic, és a dir, traurem els pèls urticants del nostre animal, d'acord? I alhora, a l'estar calenta o aquesta aigua calenta, el que fa és que la toxina que allibera aquests pèls urticants és el que es diu termolàbil. Què vol dir termolàbil? Que s'inactiva amb calor, d'acord? És a dir, amb l'escalfor així, fa que aquesta toxina s'allibera menys, perdi el seu efecte, amb la qual cosa reduïm els efectes secundaris indesitjats que són l'al·lèrgia.
El veterinari Garrotxí remarca que la processionària no és alarmant per la salut de l'animal, però sí que cal tenir en compte, especialment aquestes setmanes. Pel que fa a tipus de gossos més propensos a tenir majors problemes, en el cas de tenir contacte amb l'eruga, remarca que sobretot els cadells s'han de vigilar degut al seu tarannà juganer. Pel que fa a races, els bulldogs francesos o anglesos i els boxers són aquelles que ja de per si tenen dificultats respiratòries i puguin tenir uns efectes més greus en cas de tenir contacte amb la processionària.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
A la pàgina cultural i social abans dels esports parlem de la trobada de puntaires que celebra 25 anys aquest diumenge a la Fira de Sant Josep de Sant Jaume de Llierca. El municipi acollirà la 31a edició d'aquesta cita dedicada al seu passat tèxtil, que omplirà els carrers d'artesania, teatre, música, exposició de vehicles antics i activitats de cultura popular.
Sant Jaume de Llierca es prepara per viure aquest diumenge la 31a edició de la Fira de Sant Josep, una cita ja clàssica que reivindica el passat tèxtil del municipi amb una proposta variada i pensada per tots els públics. Els carrers s'ompliran de parades d'artesania, música, exposicions, mostra de vehicles antics i activitats de cultura popular. Un dels plats forts serà un any més la trobada de puntaires, que arriba a la seva 25a edició i que continua sent un dels grans atractius de la fira. Precisament a les 12 de la migdia es farà un homenatge a les puntaires per agrair la feina i dedicació durant tots aquests anys. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Lourdes Barris, destaca el paper d'aquesta trobada i la seva evolució al llarg dels anys.
Està relat molt a gent gran, però sí que pensem doncs, que últimament hi ha gent jove doncs, que també aposta per aquest tipus de passatemps, no? O de tradició, no? per gaudir-ne, i llavors fan aquestes creacions i en aquell seu moment a Sant Jaume hi havia molta moda a fer aquests treballs i també els pobles del voltant i es trobaven a Sant Jaume.
Després de la bona rebuda l'any passat, enguany torna a incorporar-se a la fira al Joc de les Villes Catalanes, una proposta que arriba de la mà d'Oncolliga Sant Jaume.
Oncolliga Sant Jaume, que és l'associació de la delegació de Girona, doncs ha fet aquesta proposta per potenciar doncs el joc també tradicional de les Villes Catalanes. I durant tot el dia doncs es podrà fer partides i tirades de Villes Catalanes amb l'associació de Mont-ras, doncs que també serà per recollir diners per l'Oncolliga, a part de vendre magdalenes de Cal Tosset, doncs que també ho fan per recollir diners i col·laborar amb l'Oncolliga.
Aquest dijous, coincidint amb Sant Josep, s'inaugura una mostra d'art d'artistes locals i demà divendres el Centre Social acollirà una obra de teatre, tot plegat un preludi d'un diumenge intens que tornarà a situar la Fira de Sant Josep com una de les cites més emblemàtiques de Sant Jaume de Llierca.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb un grup de veïns de les Preses que porten les Villes Catalanes al País Basc. Actualment, les Preses és un dels llocs on durant les festes del poble es juga Villes Catalanes gràcies al fet que un grup de veïns ha mantingut una tradició que ve de molts anys enrere. Nosaltres hem anat a parlar amb ells per saber com es juga aquest esport tradicional català. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
Les Villes Catalanes traspassen fronteres. Fa anys que les Preses, la Petanca i les Villes Catalanes s'han mantingut com a activitats consolidades durant les festes i també també durant alguns caps de setmana. Pel que fa a les bitlles catalanes, un grup de veïns de mitjana edat han aconseguit mantenir aquest esport al poble i enganxar els més petits a jugar-hi. A més, durant la festa del Roser i la gala de les preses, organitzen campionats a la pista poliesportiva en què una gran quantitat de gent hi participa. Un dels jugadors i responsable de les bitlles catalanes al municipi, Joan Pujolàs, explica com funciona aquest esport.
El fàcil, el fiquem a 12 metres, 8 a les noies, 12, bueno, ho anem mirant una mica en funció de la gent que hi hagi, i fiques 6 bitlles dretes. Tu tens 3 bitllots, que són unes bitlles més petites, i la gràcia és tirar-les totes, tirar els 3 bitllots i intentar que en quedi una de dreta. Si les, després va per punts. Si en tires una és un punt, si en tires 6 són 6 punts, i si en deixes una, que aconsegueixes fer el ple, doncs són 10. I després 3-4 rondes, les que creguis, i és una qüestió de qui fa més punts, doncs guanya.
Tant és l'amor que tenen per les bitlles catalanes que fa uns dies van decidir que l'havia de conèixer més gent, tot i que durant els campionats conviden a jugadors de Sant Jaume de Llierca i Sant Feliu de Pallerols, entre d'altres municipis de la comarca, fa uns dies van decidir de portar-ho també al País Basc, concretament a Eibar. Pujolàs explica com va sorgir la idea.
Jo, bueno, vam barrejar una mica amb el futbol, volíem anar a veure el partit i una cosa i l'altra, i ens vam posar en contacte amb una gent d'allà, amb l'associació, bueno, amb els de la penya de l'Eibar d'allà, i vam quedar amb ells, vam fer una trobada, ens van ensenyar el camp, ens van fer tot això, i nosaltres pues, els hi vam portar les bitlles i vam fer una jornada de bitlles catalanes allà. Va estar bé, un cap de setmana divertit i entretingut.
De moment no tenen un club fundat com a tal, però l'objectiu és que en els pròxims mesos ho puguin fer. De fet, estan ja en converses amb l'Ajuntament de les Preses per a poder convertir-se en una entitat esportiva o cultural pròximament. Animen a tothom qui ho vulgui que vagi al municipi a aprendre com funciona, veure unes partides i, en cas d'animar-se, que també puguin practicar i més endavant competir.
De bitlles catalanes passem a parlar del Canicross, que encara a la seva recta final de temporada. Hem anat a parlar amb Àlex Torres, un veí d'Olot, membre de la secció de Canicross del CEO, que competeix a la primera edició del Corre Potes, una lliga catalana que s'ha estrenat aquesta temporada i que recorre diversos indrets de Catalunya, entre els quals Olot, per establir una lliga amb diferents categories. L'Àlex competeix amb la seva gossa, la Jaia.
L'Àlex Torres és un dels membres de la secció de Canicross del Centre Excursionista Olot. Actualment corre amb la Jaia, una gossa molt jove i que d'alguna manera s'està iniciant en tot el món del Canicross. Tots dos participen a la primera edició de la Correpotes, una lliga de Canicross que recorre diversos indrets de Catalunya i que configura una classificació general.
I consta de 16 curses arreu de Catalunya, que comença el mes de novembre i acaba l'11 d'abril a la Nou de Berguedà. Hi ha les categories, el sènior, el veterà, el màster, per l'edat de la persona, i aquí a Catalunya tenim l'especialitat també que els gossos de raça petita, de menys de 15 quilos, tenim una pròpia categoria. Llavors hi ha les categories per edat i després la categoria única pel pes del gos.
La lliga inclou al voltant d'una quinzena de proves, entre les quals la Sant Silvestre de Canicross, que cada mes de desembre es fa a Olot. L'Àlex explica que els gossos de caça solen ser els més propicis per practicar aquest esport, els bracs, per exemple.
Bueno, amb el gos, per iniciar-lo, interessa que sigui a partir d'un any, perquè encara estan en formació i encara pel tema dels ossos interessa que fins al primer any de vida no corrin. Però a partir d'allà és començar a poc, poder fer un quilòmetre cada vegada més, lligant al mes, primer començant suelto, i després al final és treballar la unió entre ells, entre el gos i la persona, i al final el gos és el que mana, o sigui, ell marca el ritme, si ell va a tope, tu el segueixes, si no vol córrer l'has de respectar i has d'anar, al final ell és el que marca el ritme.
Pel que fa al ritme d'entrenament, també ho marca el mateix gos o gossa, tot i que durant la temporada l'entrenament sol ser la mateixa competició.
L'esport en si del Canicross és córrer per una pista planera i fer 4-5 quilòmetres. L'únic que nosaltres en l'àmbit popular fem més que es diu canitrail, i llavors sempre van entre 6 i 8 quilòmetres, i pues, el desnivell depèn de la cursa, però bueno, en plena temporada, si fas una cursa cada cap de setmana, entre setmana és fer més altres exercicis, bicicleta, poder sortir un dia a la setmana, però és recuperar, perquè són proves molt exigents, i llavors ja el propi entreno és, si vas competint cada setmana, ja vas fent entrenament.
I a l'estiu toca descansar o sortir a passejar o a córrer amb el gos d'una manera que no sigui lligat.
A l'estiu no es pot entrenar, o sigui, sempre l'ideal és que es corri per sota de 17 graus. Llavors aquí a la Garrotxa, poder a l'estiu a primera hora a les 6 del matí sí que fa aquesta temperatura, però si no, O sigui, és quan baixes les temperatures. Ara a la que comenci a fer una mica de calor ja no es pot... Pots sortir a córrer més sueltos, però canicross amb més lligats no pots córrer.
L'Àlex, doncs, encara les darreres setmanes d'aquesta temporada, quan li preguntem què fa l'estiu, ens diu que avorrir-se i esperar que els mesos passin de pressa per tornar a començar un nou curs.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada ens endinsem a la nova programació del Cineclub. Una temporada de primavera del Cineclub que arriba amb 6 pel·lícules en versió original. Entre aquesta programació hi ha 3 pel·lícules dirigides per directors i les altres per directores. El primer film s'estrenarà al Cinema Olot aquest divendres a partir de 9:45 del vespre.
El Cineclub ha preparat una nova temporada amb 6 pel·lícules molt diferents entre elles. Durant aquesta primavera, tots els que ho vulguin podran anar al Cine Olot a veure aquestes 6 propostes. D'entre totes les pel·lícules que són en versió original, n'hi ha 2 en castellà que són dirigides per un director mexicà i un de colombià. Les altres són dirigides per directors i directores de Taiwan, França i els Estats Units. La primera proposta que arriba aquest divendres es diu The Mastermind, un film minimalista i enfocat al cinema del detall. El president del Cineclub Olot, Jordi Ardit, explica la història de la proposta.
És d'una directora força coneguda dins del món indi-americà, la Kelly Richard, que fa pel·lícules així molt intimistes i tal. En aquest cas explica la història d'un personatge. Són personatges generalment que no són famosos, són gent molt quotidiana. En aquest cas és un carpinter que té uns fills i tal i decideix canviar la seva vida i robar un banc amb uns penjadets a robar un banc i després no sé què fer-ne amb els quadres, no?
Les altres pel·lícules que hi ha a la programació són molt diferents. La segona, que serà d'aquí a un mes, és taiwanesa i es diu La xica zurda. Tracta una història social d'una mare soltera amb els seus fills que canvien el camp per la ciutat i s'instal·len al mercat principal de Taipei. A més, també explica la vida d'una de les filles que és esquerrana i que, segons l'avi, és la mà del diable. Les dues pròximes pel·lícules són de llengua castellana. Es tracta de les propostes Olmo i Un poeta. Dues històries diferents, una de mexicana i una de colombiana. La primera només es podrà veure a Olot, ja que no s'ha estrenat en cap altre lloc d'Espanya, i la segona explica la història del fracàs i com tractar-lo. El penúltim film d'aquesta programació és La Torre de Hielo, de la directora francesa Lucile Hadzihalilovic, i fa una reflexió sobre el cinema.
I és una reflexió sobre el cinema i és interessant. És una pel·lícula que no és lineal, una pel·lícula que és necessari tenir certa... Bueno, tenir, com es diu, estar amb la ment oberta, perquè no és una pel·lícula lineal i divaga bastant, però molt interessant, si vols. A mi em va agradar força, és una pel·lícula estranya, però fa aquesta reflexió sobre el cinema que em sembla molt, molt interessant.
L'última proposta és Enzo, una pel·lícula francesa també sobre un jove que comença una formació de paleta on coneix gent que li obre la porta a un món de noves possibilitats. Totes aquestes pel·lícules es podran veure al Cine Olot des d'aquest divendres, la primera pel·lícula, i l'última serà el 29 de maig a 9:45 de la nit.
Amb la nova programació del Cineclub tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous. Més actualitat al detall a les xarxes socials de Ràdio Olot i a garrotxadigital.cat. Nosaltres tornem amb més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.